al cafè de la ràdio.
Quan parlem de paleontologia, el que més ens crida l'atenció és imaginar-nos els grans dinosaures de les pel·lícules, aquelles feres ferotges que fan la gos cosprint-se animals i també algun humà si els passa per davant. Però què sabem d'aquestes espècies? Com eren realment els dinosaures? Ho descobrim tot plegat conversant amb l'Àngel Galobar, que és cap del grup de recerca de faunes del Mesozoic de l'Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont, i director del Museu de la Conca d'Allà. Molt bon dia, Àngel.
Bon dia, Mireia, què tal?
Estem posant la música de Jurassic Park i no sé si és una mica provocació, pràcticament.
Que raro, no l'havia sentit mai.
Molt originals n'hem estat, però crec que està bé també posar en valor que potser no és la millor manera d'imaginar-nos els dinosaures, no?, mirant els de Jurassic Park.
Potser no és la millor manera científica, que ho pot ser en molts casos, però sí que per nosaltres és fantàstic, és una manera també de divulgar o com a mínim introduir o recordar, no?, aquestes feres, com deies tu, hi havia feres i d'altres que no ho eren, però aquests animals extingits actualment.
Sí, sí. Clar, anem una mica per parts. Primer de tot, aquest bitxo que tenim aquí sobre,
sí,
que estem
sí,
fent
sí.
tot el programa amb aquesta espècie
Exacte.
Aquí al damunt, com es diu?
Això és un titanosaure, un saure titànic. Tot i que aquest que veus aquí és relativament petit, perquè, perquè nosaltres tenim una característica aquí a Catalunya, o el que seria, clar, nosaltres ens imaginem, Europa no ha sigut sempre com és, no? Llavors a l'època dels dinosaures, al final de l'època dels dinosaures, era un conjunt d'illes, no? I per tant, aquests grans sauròpodes, aquests grans dinosaures que trobem als Estats Units immensos, aquí s'han hagut de fer petits perquè els recursos eren petits. I això fa que les espècies que trobem aquí siguin tan diferents de les espècies que, per exemple, podrien sortir una pel·lícula del Jurassic Park.
Per tant, són més domables els d'aquí, o haurien estat més domables?
Sí, alguns d'ells sí, tot i que darrerament hem trobat alguns ossos d'unes autèntiques bèsties. A més, hem trobat una part de l'húmer és gairebé tan alt com aquest animal.
Per
tant, tenim una mica de
tot. Una miqueta de tot,
Sí, exacte.
A veure, són prou realistes els dinosaures de pel·lícules com Jurassic Park? És a dir, s'assemblarien al que sabem dels dinosaures d'ara?
Crec que sí, pel que sabem, sí, en general, el que passa que, esclar, a darrere d'una pel·lícula doncs ha d'haver-hi també temes d'espectacularitat i, per exemple, faré un exemple, no? En el cas d'aquests petits animals carnívors que amb les últimes pel·lícules fins i tot els domen com si fossin gairebé uns gossets que t'ajuden, científicament tots aquests haurien de tenir plomes i, de fet, el Jurassic Park 2 van fer una prova i en van posar alguns amb algunes plometes, la qual cosa doncs no va agradar gaire als seguidors i van decidir que a partir del 3 treien les plomes, tornàvem a fer els dinosaures com eren.
És a dir, ens els imaginem amb pell com de
rèptil.
Sí, exacte, anava a dir de cocodril, però alguns d'ells serien més aviat com gallinetes.
Tot el que serien els carnívors estan íntimament emparentats amb els ocells. De fet, els ocells són els dinosaures actuals. Per tant, i això ja s'han trobat molts indicis, moltes d'aquestes espècies, sobretot amb formes més juvenils, segur que tenien plomes. Ara, mentalment ens costa molt fer aquest canvi.
Home,
no?
Imaginar-te aquests dinosaures com a gallines gegants.
Un gallinot allà amb les plomes, doncs queda una mica
ridícul.
Això
vol dir que heu trobat marques de plomes en els fòssils?
El que s'ha trobat, no s'han trobat marques de plomes, però sí, per exemple, s'han trobat ossos del braç o que tenen les mateixes insercions que tenen una gallina, perquè puguin entrar, perquè puguin haver-hi totes les vies sanguínies per alimentar, per fer créixer aquestes plomes. Per tant, si l'estructura de l'os és similar, vol dir que també la part externa també ha de ser similar.
Clar, el que tenim aquí damunt, el seu herbívor no tindria plomes.
Aquest és un grup diferent, els titanosaures, els sauròpodes, és un grup diferent, i aquí sí que el que s'han trobat, per exemple, això ho hem trobat a Catalunya, és rastres, impressions de la pell d'aquest animal, i veiem que és doncs una mica, de fet, el que la reconstrucció aquesta segueix la part científica. Hem trobat un dinosaure que en un moment determinat s'arrepenja al fang i deixa la marca de la pell, i es veuen doncs, el que veiem aquí, aquests puntets, que és aquesta típica forma. Però tots els que tenien aquestes dents de carnívor, tots aquests són els que molts d'ells estan emplomallats.
Ah, sí?
Sí, són aquests. Els que són més herbívors, com dius tu, en general, gairebé tots tenen la pell més reptiliana.
O sigui, els que haurien de fer-nos més por són els que van amb plomes.
Sí, bueno, ens farien por igual, perquè el fet de que vagin amb plomes no disminueix la mida ni la
força. No, però vull dir que per la imatge que ens hem fet tots plegats...
Sí, un cocodril amb plomes, si et mossega et fa el mateix mal.
Ah, el mateix mal, exacte. Anem a posar els punts sobre les is.
Sí.
Ja ho sabem tot dels dinosaures?
No. Sabem moltes coses generals, com deies abans, sobretot la mida, la forma... en alguns casos fins i tot aquestes estructures externes, però hi ha moltíssimes coses que no sabem. Per exemple, una cosa que pot ser molt interessant de conèixer i que és un objecte de debat és el que se'n diu el metabolisme. Nosaltres som animals de sang calenta, que regulem la temperatura del nostre cos, hi ha altres animals doncs, que són de sang freda, hi ha altres animals que estan així a mitges. Llavors, tots els dinosaures eren de sang freda, tots els dinosaures de sang calenta, n'hi havia uns que, per exemple, aquests, quan arribaven a tenir 20 metres de longitud, en deien que podien tenir el que se'n diu gigantotèrmia, no? A partir de quan s'escalfen molt el sol, llavors ja tenen com una estufeta. Llavors aquest és un punt molt interessant que nosaltres volem saber. També és veritat que és molt complicat.
I això
complicat.
Com ho hem de fer per saber-ho?
Doncs el que es fa són aquestes tècniques més modernes que el que fem és estudiar l'interior dels ossos, perquè això és una cosa molt curiosa, perquè nosaltres veiem un fòssil per fora i diem, carai, s'assembla un os. No és que s'assembli, és que és un os que s'ha convertit en pedra, però el més maco de tot això és que si tallem aquest os com si fos el tronc d'un arbre, veurem exactament igual que el tronc de l'arbre totes les anelles de creixement que tenen, encara que hagin passat 150 o 200 milions d'anys, i això ens permet saber com ha sigut aquest creixement, si ha sigut ràpid, si ha sigut lent, si un os petit és un adult o és un juvenil, i a partir d'aquí, doncs, comparant amb els animals actuals, és quan intentem de fer aquestes hipòtesis. El que passa que, esclar, els únics dinosaures que hi ha avui dia són els ocells i és difícil comparar un ocell petitó amb un animal tan gran.
Els cocodrils no?
Els cocodrils no. Els cocodrils és un grup que se separa, són parents, diguéssim, són els cosins dels dinosaures i se separen abans de que apareixin els dinosaures. Ja és un grup, l'evolució va fent com en un arbre que hi ha diverses branques i aquestes dues branques comença la mateixa branca i es separa en branques petites. Una va cap als dinosaures, l'altra va cap als cocodrils. A més, ens hem de fixar en una cosa. Quan veiem una reconstrucció d'un dinosaure com el que tenim aquí darrere, té les cames i les potes situades com nosaltres sota el cos. Mm. En canvi, un cocodril, tothom té la imatge doncs, que va doncs, amb les potes obertes, que té una manera de caminar molt diferent. Per tant, aquí ja veiem que no s'assembla
massa. Que no caça, no caça. Tots els dinosaures caminaven sobre terra? Perquè sembla que siguin els que més ens han arribat. És a dir, hi havia ocells, hi havia peixos?
No, els dinosaures sempre es diu que són absolutament el que se'n diu terrestres. Terrestres en el sentit de que en el mar no hi ha constància de que un dinosaure s'hagués adaptat, així com els mamífers, alguns s'han adaptat, com les balenes, els fòquers, etc. al mar, els dinosaures almenys no n'hem trobat cap. Hi havia uns rèptils, marins que feien més poc un dinosaure gairebé, i volant, els únics que volen són els ocells, que durant molt de temps no saps, o durant una època de la seva evolució, no saps si és un dinosaure que vola o un ocell que ja ha perdut les característiques del dinosaure, i per tant, com deia abans, els ocells són dinosaures i en aquella època ja començaven a evolucionar i a finals de l'època els dinosaures ja s'assemblaven molt als actuals. I llavors hi ha el que en diuen els rèptils voladors, que també són uns cosinets dels dinosaures, però que també desapareixen a l'època dels dinosaures. No han passat, passa aquests rèptils voladors, n'hi havia algun que feien la mida d'una avioneta petita, vull dir que ja vegades... Sí, es fa difícil
com
entendre...
Com per viure en aquella època,
sí, no, entretinguts, hi estaríem.
Escolta'm, i els dinosaures catalans tenien particularitats molt concretes? N'hi havia de dinosaures catalans, allò per dir ADN català?
Podríem dir que sí, podríem dir que sí, en el sentit de que el paisatge que veiem, si ens anem 70 milions enrere, en realitat bona part de Catalunya estaria sota el mar, només la part que tocaria el que eren els Pirineus no existien, era la part de la vora d'una illa. I en aquesta illa, com havia comentat, el que fa és que a l'estar aïllada d'altres punts, els dinosaures aquests, amb el pas del temps, van evolucionant, i si bé els primers s'assemblen als asiàtics, als americans, al cap d'un o dos o tres milions d'anys trobem unes formes que no les trobem enlloc més, perquè han fet aquesta especiació que es diu, que siguin propis d'aquí. Podríem dir que són catalans, perquè la banda francesa també hi ha unes certes diferències, és curiós, vull dir, hi ha un aïllament que fa que surtin unes espècies.
I queda com el Pirineu com una espècie d'illa, perquè ens entenguem.
Seria, diguéssim, part de la península Ibèrica, que va creixent a poc, el mar es va retirant cap al Cantàbric, que fa 70 milions d'anys el mar ens banyava aquí el Pirineu, i fa 66 ja gairebé tocava al Cantàbric. Per tant, el mar va baixant de nivell, per tant l'illa es fa més gran, però fa 70 milions d'anys era una illeta petita que era part del que seria el sud dels Pirineus i el nord dels Pirineus, que va creixent, va creixent, va creixent.
Per tant, a la zona del Vallès difícilment hi podem trobar dinosaures.
No. A la franja on trobem nosaltres dinosaures d'aquella època és bàsicament són quatre comarques del Prepirineu, és el Berguedà, l'Alt Urgell, el Pallars Jussà i la Noguera, i després hi ha una franja que tira doncs, cap a la Ribagorça, Aragó, que és el que ens ha quedat. Per què? Perquè tot allò estava sota el mar i fins després, en èpoques recents, no emergeix, i és quan tenim doncs aquests mamífers i sobretot aquests primats avantpassats nostres del Miocè.
I això és el que podem veure al Museu de la Conca d'Allà?
El Museu de la Conca d'Allà forma part d'un projecte que es diu Dinosaures dels Pirineus, que el que vol fer és posar en valor aquests fòssils de l'època dels dinosaures, perquè tenim ossos, però tenim ous, tenim plantes, tenim cocodrils, tenim tortugues, al territori. I llavors el que fem, sota l'assessorament i la conducció científica de l'Institut Català de Paleontologia, és desenvolupar un projecte en el qual intentem que cada museu ens explica una mica de les coses dinosaures. Per exemple, al Museu de la Conca d'Allà, que és un museu registrat, tenim totes les restes d'aquests grans grups de drosaures que viatjaven per allà pel Cretaci, a Coll de Nargó, a Dinosfera, tenim els jaciments amb major quantitat d'ous de dinosaures de tota Europa, que això es diu ràpid, però és així, i a partir d'aquí hem fet uns treballs científics que ens permet explicar com es reproduïen els dinosaures. I això va creixent, i ara, doncs, per exemple, s'està ampliant aquest projecte a un poble que es diu Vilanova de Meià, que té uns jaciments excepcionals, on trobem fòssils de per exemple, papallones que han quedat amb dues dimensions de l'època dels dinosaures. Sí. Són coses que en el seu moment la gent no li donava importància, molts d'ells han anat a parar a museus europeus i que ara nosaltres estem intentant, doncs, des d'aquest projecte de recerca i divulgació, que la gent sàpiga que tenim autèntics tresors a Catalunya.
Escolta, i això ja ho tenim tot investigat? O sigui, ja ho hem excavat tot o encara ens poden sortir més coses?
No, de fet, nosaltres continuem a nivell de recerca, continuem demanant, buscant calés per continuar treballant, perquè any darrere any trobem noves restes que ens fan pensar que la riquesa que tenim encara en els jaciments de Catalunya és excepcional. Clar, a diferència d'altres països europeus, com que nosaltres anem una mica retrasadets amb el tema recerca, diguéssim, com ha passat en molts llocs, en molts àmbits de la ciència en aquest país, doncs ara tenim molt encara per conèixer.
Clar, li preguntava abans al Salvador i al David, sí. Quin percentatge coneixem de tot el que seria al voltant de la història dels homínids, de tot el hominoïdeus i tot el que ens acompanya, i et pregunto una mica el mateix, quin percentatge de coneixement tenim al voltant de com eren els dinosaures?
En general, m'estàs dient,
sí.
Mira, t'ho diré bastant ràpidament, perquè com podem saber quants dinosaures coneixem és a partir de les espècies noves que es fan, o que espècies que coneixem de dinosaures, i actualment igual coneixem 2.000, 3.000, 4.000. Aquí no ens posem tots d'acord, perquè jo em dic que això és una espècie, l'altra no la veu, però bueno.
Clar.
però és que estem parlant de 150 milions d'anys, és a dir, amb 150 milions d'anys, en 2 o 3.000 espècies de dinosaures és irrisori, vull dir que ens queden milers i milers i milers d'espècies de dinosaures per conèixer en tot el període aquest de 150 milions d'anys en el qual ells van sobreviure.
I no hi ha dubte ja que ells eren els reis del planeta mentre ells vivien? O poden haver tingut com més competència de la que ens pensàvem?
A veure, això és una mica com de vistositat, no? A nivell d'animals grans eren els més xulos, però esclar, és que els reis del planeta igual algun dia seran les formigues, per dir alguna cosa que ja hi era en aquella època. Però llavors no ens hem de deixar enganyar. Sí que el que seria a nivell de grans animals, de vertebrats...
Dic a nivell de depredadors que no tinguessin competència.
Efectivament, no tenien competència perquè els mamífers que van aparèixer a la mateixa època que els dinosaures van estar 150 milions d'anys vivint a l'ombra d'ells, no es podien fer grans perquè els dinosaures ocupaven tot. Per tant, va ser gràcies a aquesta extinció, aquest autèntic desastre que va passar a la Terra, que es van extingir els dinosaures i nosaltres, els nostres besavis, doncs van anar evolucionant i han donat també l'espècie humana.
Escolta, i les formigues ja hi eren llavors?
Les formigues ja hi eren. En aquest jaciment que et deia de Vilanova de Meià, de fa 125 milions d'anys, hi ha la primera evidència de grups de termites, per dir-te alguna cosa. Estem parlant de 125 milions d'anys. I les formigues, i les aranyes, i les paparres, i tot això ja hi era.
Mare meva, que ens creiem el malic del món i no tenim res de malic del món. Escolta, Àngel, què t'agradaria trobar?
Què m'agradaria trobar? Ostres.
En un d'aquests jaciments que estàs investigant, què t'agradaria dir? Buah, pràcticament ja em retiro després d'això.
Home, ens agradaria trobar també, estem parlant molt de dinosaures, però ens agradaria trobar en algun d'aquests jaciments, per exemple aquest que t'estic parlant de fa 125 milions d'anys, que es troben els elements molt sencers, perquè es moren, cauen un fons de llac i es van desfent, però queden tots els ossos al seu lloc, un petit mamífer, mira el que et dic.
Ah, mira, veus? Vaja.
Sí, perquè també és molt important saber doncs, quina importància tenien ells dins d'aquest ecosistema. Això seria una cosa que jo crec que per nosaltres i per aquella època i conèixer una mica aquell ambient, això seria una cosa
però aquesta relació encara ens falta, no? Saber com es relacionaven els mamífers i els dinosaures.
Aquí, amb els jaciments de Catalunya, és curiós, ens surten, bueno, no ens ha sortit cap a l'època dels dinosaures. En canvi, vas als Estats Units a la mateixa època i, com aquell qui diu, amb el dit trobes les dents de mamífers. I aquí portem rentant tonelades i tonelades de terra i no han sortit. Per això tenim una espina una mica clavada.
Doncs l'Àngel que vol trobar un mamífer, alguna mida de mamífer, t'agradaria trobar ja que t'hi poso?
Home, com més gran millor, perquè ja la seria espectacular.
Perfecte. Escolta, m'he quedat pendent preguntar-te per un dinosaure amb bec d'ànec que heu trobat, però ja parlarem un dia.
Bueno, sí, home, no hi ha pressa.
El temps ja se'ns ha tirat a sobre. Àngel, gràcies per haver vingut en aquest programa especial.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.